Calidad Pascual. Compromesos amb la terra. Compromesos amb tu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda, Meteoterra. Avui parlem del sol, però el sol, evidentment, relacionat amb la Terra, no pas l'astre rei. Un ecosistema, el sol, a cavall entre la vida i la mort. Déu-n'hi-do, Jordi Puig, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sona preocupant.
Sí, he intentat fer un títol que tingués diversos significats. A cavall entre la vida i la mort, perquè per mi el sol és una fina capa, com la pell humana nostra, que està entre el que seria la vida, la biosfera i la litosfera, la pedra.
Sí.
És a dir, si un volcà, doncs això, destrossa un territori, allà no hi ha sol, no hi ha vida. És la mateixa, els mateixos agents, l'aigua, l'aire, que van fent malbé aquesta roca i la vida s'implanta en aquestes petites partícules i de mica en mica van generant el sol. Aquest sol fèrtil és el que permet la vida i la productivitat que fa que hi hagi, doncs, això, aliments per nosaltres. Aquest procés que és tan subtil, tan lent, pot tardar desenes d'anys, fins i tot centenars d'anys, i en alguns casos és a escala, doncs, geològica, de milers d'anys. I el que vinc a dir és que aquest recurs sol, pròpiament, l'hem de cuidar més bé, doncs, que molts altres recursos que potser els hi donem més importància, perquè a escala humana no és renovable. Mm-hmm. I per mi és la base, és l'essència, és el suport de tot el que produïm. Produïm en el sentit no només d'alimentació, sinó de biomassa en el planeta Terra.
És a dir, entenc que deltes molt humanitzats com la de la Tordera, com el delta del Llobregat, etc, aquesta voràgine del desenvolupisme, etc, d'industrialització, tot això, la nostra generació, la que vindrà, doncs, bé, ha de lluitar per recuperar al màxim alguns espais. Potser aquell debat que l'he sentit en algun lloc, doncs, que si hem de posar l'Amazon al Baix Llobregat o ho hem de preservar per més sol agrícola.
Sí, de fet el sol agrícola és un recurs, com he dit, finit, i no tant, és a dir, l'hem malbaratat ocupant-lo, és a dir, físicament amb construccions, sobretot en polígons industrials. De fet, hem ocupat els sòls més fèrtils i amb més aigua a sota, en els aqüífers, amb polígons, però també hi ha altres maneres de malbaratar el sol agrícola. Mm-hmm. Per exemple, a Catalunya llancem cada any aproximadament unes 185.000 tones d'aliments, els malbaratem, i això suposa que el 20% del sòl agrícola de Catalunya, la producció que genera aquest sòl agrícola, l'estem llançant. Per tant, el malbaratament pot ser de moltes maneres. Pot ser amb infraestructures,
entesos.
Pot ser amb això.
Sí, amb el que deies, d'una manera molt subtil. És a dir, ara no hi havia atinat jo, i a l'explicar-m'ho em queda clar.
I fins i tot, una altra manera de desaprofitar-lo és no treure-li el rendiment productiu que en podríem treure. És a dir, molts sòls que podrien fer dobles collites, que podrien tenir productes de més valor afegit, s'acaben conreant simplement per cobrir la subvenció i per mantenir-los més o menys ocupats, però no s'està optimitzant el rendiment d'aquests sòls. Per què tot això? Doncs perquè tenim accés als mercats internacionals, perquè podem comprar els productes que volem i, per tant, el recurs sòl és una cosa secundària. Visquéssim a Israel, visquéssim d'altres països on hi ha una escassetat evident i poc accés als mercats, el sol seria estratègic, seria vital.
Sagrat.
Per tant, l'hem de preservar, i més amb el context global que preveu que d'aquí 30-35 anys augmentarà la demanda mundial d'aliments un 70%. Per què? Doncs perquè es preveu que posem 3.000 milions més de persones a menjar al món. I aquesta demanda mundial ens acabarà afectant. És a dir, cada cop haurem de ser més resilients, és a dir, tancar els circuits i ser més productius internament, perquè no tindrem accés a aquests mercats internacionals per preu o simplement perquè no hi haurà mercat, perquè estarà tot ocupat o estarà alimentant els llocs d'origen. Per tant, és una política estratègica, això, a una generació vista, serà clau mantenir aquests sòls, posar-los en producció i fins i tot millorar-los, perquè el problema que tenim ara és que, d'una banda, al nord d'Europa els estem compactant, és a dir, cada cop hem d'anar incrementant la potència dels tractors, ara ja estem amb tractors de 250-300 cavalls, per què? Perquè el sòl es compacta, és a dir, estem operant d'una manera industrial i sense massa criteri i estem compactant els sòls. I al sud del Mediterrani està passant al revés, els estem erosionant. Cada cop que els llaurem, doncs els anem desestructurant i quan plou, doncs se'n va tot avall. Per tant, no només és un problema d'ocupació, de desaprofitament, sinó d'una gestió que fa que es perdi doncs, la potencialitat, la fertilitat d'aquest recurs.
Quan truques a la porta dels governs, m'imagino que parlar de sòls i parlar de tot això, bé, deu relliscar bastant, entenc, per tot plegat que m'expliques.
Entenc, com a... no, és d'entrada pot semblar que és així, però la Generalitat està fent un inventari de sòls agrícoles de Catalunya, està començant a fer polítiques bastant serioses en aquest sentit, però no deixen de ser encara lleus i poc importants per la magnitud de la tragèdia.
Del que ens ve els
Exacte.
Pròxims anys.
Sí, i a més a més hi ha un altre factor que no l'hem comentat i és que el bosc va avançant. El bosc va avançant. Cada any es va menjant un percentatge molt elevat d'aquests sòls agrícoles i, per tant, la reducció és molt evident en tots els sentits. I crec que seria molt important que el bosc l'entenguessin com un complement ideal dels sòls agrícoles. Si aconseguíssim, per exemple, les 2 tones de biomassa neta que generen en el bosc, el més del 1 milió d'hectàrees que tenim, em sembla, de bosc a Catalunya, poder-les, en comptes d'enviar, per exemple, a Itàlia, cremar les famoses centrals de biomassa,
sí.
Doncs quedar-nos aquest carboni, aquest recurs i aplicar-lo als nostres sòls agrícoles, la fertilitat, allò que dèiem, aquesta erosió o aquesta compactació, la reduiríem i tindríem uns sòls doncs, molt, molt més fèrtils, molt més productius i alhora no tan contaminats segurament de nitrats. Vull dir que és una idea que fa temps que li dono voltes, no, de com poder a escala local aprofitar aquest carboni per no enviar-lo en forma de CO2, sinó fixar-lo al sòl i això... tenir un recurs que d'aquí poc serà estratègic i serà el que decidirà o definirà entre un país que pugui ser miserable, i quan dic miserable ho dic en el sentit de gana,
sí.
O no.
Mm-hmm. Clar, en 35 anys gairebé el 50% més de població mundial és una brutalitat, és una progressió. Em penso que a l'època de romana érem 200 milions d'habitants al planeta. Em penso que al començar el segle XIX, el 1800, érem 1.000 milions.
Sí.
És a dir...
És geomètric, sí, sí.
Sí. És una progressió realment brutal. Brutal. Un país de les dimensions de Catalunya, un país que tradicionalment ha estat ric en agricultura, m'imagino que podríem autoabastir-nos amb una política intel·ligent de gestió dels sòls.
Sí, de fet, ja ho havien comentat en algun programa,
sí,
que els nostres avis.
Ja
s'autoabastien.
Sí, el que passa és que els nostres avis eren 4, ara la progressió és brutal.
Sí, jo crec que el que és important és decidir on volem destinar la producció. És a dir, si la volem destinar a alimentar persones, la volem destinar a alimentar animals o a alimentar cotxes. Sí, alimentar cotxes,
sí,
em refereixo
sí.
als biodiesels i tota la producció industrial derivada d'això. Per tant, si volem destinar el sòl agrícola a alimentar persones a Catalunya... en tenim suficient, hi ha estudis que ho demostren i fins i tot ho demostren que és possible amb ecològic.
Uh-huh.
Evidentment s'haurien de fer justos amb el consum de carn, s'haurien de fer justos amb un increment de lleguminoses que substituïren aquesta proteïna animal, però el balanç és factible i es podria fer. L'altra cosa seria com fertilitzaríem tots aquests sòls i com tancaríem els cicles, però jo dono aquesta pista, aquesta idea de futur, d'aprofitar tot aquest potencial, aquest capital que hem anat acumulant, que es diu bosc, que no l'hem gestionat al ritme que tocava.
És així, 64 o 65% de la superfície a Catalunya és forestal.
Exacte, quan el màxim històric no havia superat mai el 40%, vull dir que els últims anys s'ha disparat.
I havíem estat, em penso, un 15,
sí, sí.
12, un 15, sí. Principis del segle XX.
La vinya, el moment més baix va ser el 1850-1870, que és quan hi va haver el màxim apogeu de la vinya. Vull dir, es va rompre tot per fer vi, evidentment. Doncs això, crec que podem extreure aquest carboni, és a dir, entre cometes, com que hem viscut del carboni del subsol, del petroli, no hem necessitat aquest carboni que teníem als arbres, i ara el que hem de fer és una mica reequilibrar el balanç, recuperar aquest carboni dels boscos, estabilitzar-lo als sòls i deixar el petroli que tenim al subsol per fer medicaments, per fer plàstics, per fer coses importants i no per cremar-lo i enviar-lo a l'atmosfera.
Un dia, perquè has tret el tema, hem de parlar del biodiesel.
Buf.
Uf.
Si ho parlem amb criteris d'eficiència, algunes vegades fer biodiesel no compensa energèticament.
No compensa, perquè em dóna la sensació que si tu pots generar l'energia de forma renovable, amb el sol, amb el vent, amb la força del mar, etc. Per què has d'entrar en aquesta dinàmica que el que seria bo és que assegurés la dinàmica agrícola, doncs, evidentment, la supervivència nostra, el nostre menjar, els animals, tot el que vulguis, però al final per fer moure cotxes, clar.
Sí, no té massa sentit. Jo sóc molt crític amb el biodiesel, no...
Bé, per això parlem-ne un dia.
Sí, crec que dona per un programa, d'acord.
O dos,
sí.
Jordi Puig, moltíssimes gràcies. Avui el tema, el sol, un ecosistema a cavall entre la vida i la mort. Aquí a Meteo Mauri li donarem vida, no ho dubtis.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
Què els passa als sols de les zones àrides i semiàrides? Premi una ampolla de vi blanc ecològic Aptià, que és un macabeu fermentat en barrica i amb 2 anys de criança, guardonat a la guia Penyín amb una puntuació molt alta. Gentilesa de Cava, Sagustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, quantes varietats locals de pomes conserven encara a Catalunya? La resposta correcta era més de 70. Premi, una ampolla de cava brut Gran Reserva de l'anyada 2011, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, guanyadora la Maria Rosa Xalma de Barcelona.